Continuem amb aquest programa especial, amb aquesta secció especial Making of, repassant les pel·lícules més interessants de 2011. Hem comentat fins ara pel·lícules com Valor de Ley, The Fighter, Cisne Negro, Beginners, moltíssimes pel·lícules. Ens queda, molt de Jordi Feixas. Què més podem repassar d'aquest 2011?
Ara toca una mica de retorn al cinema així més independent, tot i que independent d'aquella manera, amb Monsters.
Monsters. Aquesta pel·lícula, Jordi, em sona més aviat poc, ja t'ho he de reconèixer, eh? Què em pots dir d'aquesta pel·li?
Bueno, cinema britànic, dirigida per Gareth Edwards, i ens explica la història de, bueno, doncs d'això, d'uns extraterrestres que arriben a la Terra, i hi ha tota una zona en quarantena del planeta, doncs a la qual és perillós accedir, no? I és la història d'un fotògraf que treballa per no me'n recordo, per una empresa, i el jefe de l'empresa li demana que vagi a buscar la filla, que està justament a la zona en quarantena. I és una mica la història de la coneixença entre aquest fotògraf, la filla del jefe, de l'aventura que passen per intentar sortir d'aquesta zona en quarantena. Ara bé, una pel·lícula que a priori es planteja com una pel·li de ciència-ficció acaba sent una cosa completament diferent. Acaba sent més aviat la història del drama humà, de la relació entre ells dos, del camí cap a, diguem-li, la llibertat, tot i que no és ben bé així, amb tot de girs de guió, amb el final, un final absolutament inesperat que et deixa assegut a la butaca amb cara de tonto, i amb dos actors, Scott Maineri, aquest senyor ja havia fet coses d'aquest cinema independent així nord-americà, com ara Buscando un beso de medianoche, em sembla que es deia la pel·lícula, i aquesta Winnie Abel, són dos actors que connecten superbé, que en pantalla queden fantàsticament, i que el resultat és una història molt maca i molt humana entre ells, no?
Fantàstic.
De fet, ja aviso que no em prejutgin la pel·lícula, perquè els extraterrestres amb prou feines es veuen. No és una pel·li d'aliens.
D'acord.
D'aliens contra humans, ni d'acció, ni de tiros, ni de lluita extraterrestre contra els humans. No, no. És més aviat la història d'aquests dos personatges intentant, doncs, sortir del perill, que és l'amenaça extraterrestre. Una història molt humana, molt maca, i que val molt la pena tenir en compte. És una mica una excentricitat meva que he posat a la llista i que vull recomanar a tothom que ens escolta.
I més pel·lícules. Una pel·lícula d'un tema del qual costa molt fugir, que és la crisi econòmica aquesta que estem ficats amb els dos peus. Costa horror sortir de la crisi, costa horror no parlar de la crisi, però per sort també hi ha trossos de llum, com és aquesta pel·lícula, que és Margin Call.
Señor Dale, vivimos momentos especialmente difíciles, como usted debe saber muy bien.
No entiendo.
La mayor parte de la plantilla será despedida hoy.
Parlar de la crisi, Jordi, a vegades fa mandra, i quan veus una pel·lícula de la crisi pots fer mandra, costar el cinema veure aquesta pel·lícula, però...
Sí, de fet és la tercera pel·lícula. Aquesta pel·lícula arriba ara al tercer trimestre de l'any. Hem passat ja per Inside Job, hem passat ja per The Company Man aquest any, pel·lícules i documentals que ens parlaven de la crisi, i arriba aquesta Margin Call, dirigida per en Chandler, protagonitzada per gent tan potent com en Kevin Spacey, en Paul Bettany, en Jeremy Irons, Simon Baker, Demi Moore, Stanley Tucci, que ens posa en situació, en una situació micro, per dir-ho d'alguna manera, en una empresa remota, en un banc d'inversió concret i puntual dels Estats Units, on comença, per dir-ho d'alguna manera, la crisi econòmica. I és aleshores en què descobreixen el problema que hi ha de fons d'aquesta crisi i prenen una decisió que donarà pas a tot el merder que, com bé tu deies, estem ficats i del qual costa no parlar-ne. Per tant, una pel·lícula que, a diferència d'altres pel·lícules que ho enfocaven d'una manera més global, ella ens parla dels detalls i de 24 hores, de fet, perquè em sembla que la pel·lícula no sé si arriba a 24 hores del que ens narra, sobre com comença aquesta crisi econòmica. Clar, amb gent en pantalla, com els que he dit, la tensió entre els personatges, entre les emocions d'uns, entre la consciència d'uns i la no consciència dels altres, alguns magnats d'aquestes grans empreses d'allà a Wall Street, doncs el resultat és molt potent. La veritat és que val molt la pena veure una pel·lícula com aquesta, que, tot i fer reflexions sobre la crisi econòmica, tampoc pretén alliçonar, tampoc vol ser molt moralista. Sí que hi ha algun moment, una conversa al final amb en Jeremy Irons i en Kevin Spacey, que bueno, clar, hi ha d'haver un mínim de reflexió, no? Una pel·li que parla d'aquest merder en el qual estem, però que no pretén alliçonar ningú, i el resultat és molt bo. Jo crec que de totes les pel·lícules sobre la crisi econòmica que s'han fet i que es faran, aquesta està destinada a jugar un lloc prou important.
Fantàstic. Aquest 2011 també ha portat pel·lícules d'animació força interessants. Jordi, hi ha una que a tu et feia molta gràcia que sortís especialment.
Tintín, El secret de l'unicorn.
Mi
Lu, mira esto. El unicornio.
Es un ejemplar único, no lo dude.
Ai, Tintín i Spielberg, quina combinació, eh?
Bueno, això molts ho esperàvem, sobretot els que vam créixer amb els còmics i les pel·lícules del Tintín, Spielberg i el Peter Jackson, el del Senyor dels Anells, s'ajunten per crear aquesta meravella de l'animació amb un personatge que és un clàssic, de fet, no? El personatge d'Hergé. I que, bueno, sens dubte, sense cap mena de dubte, la pel·lícula és brutal a nivell d'efectes especials i a nivell d'animació. No sé si tu l'has pogut gaudir o no.
La tinc a l'agenda apuntadíssima. Doncs, clar, jo no he estat mai massa de Tintín, eh? També he d'admetre això, que doncs, no vaig tenir l'espineta mai.
Doncs mira, aprofito que dius això perquè potser probablement la gaudeixis més que els que són friquis del Tintín.
Ai, ja passa això, eh?
Perquè, és clar, realment espectacular, sense cap mena de dubte, en pantalla, en 3D, estàs al cinema i quedes... Quedes astorat del que fa l'Spielberg amb les imatges, des de com es mou el serrell del Tintín fins a com es mou el Milú, és espectacular, sens dubte. El que passa que potser l'argument una miqueta i la història no acaba de recordar el Tintín. Acaba, sí. Molta gent ho ha dit, no? És una mica més un Indiana Jones cara de Tintín que no pas pròpiament els còmics originals. Ei, però val la pena, tu, s'ha d'anar a veure. Coses com aquestes passen poc sovint, tot i que... I s'avança per als amants d'aquesta sèrie, l'Spielberg prepara dos episodis més de les aventures de Tintín, que són igual que aquesta barreja de dos còmics. Entre ells hi ha la barreja del secret de les boles de cristall i el temple del sol, un que farà una pel·lícula, i l'altra pel·lícula serà una mica la conjunció entre Tintín al Tíbet i el Lotus Blau. Aquesta precisament a mi tinc moltes ganes de veure-la perquè a veure què aconsegueixen.
L'Spielberg, quan troba una gallina dels ous d'or, la explota fins al final, eh? S'ha fet molt bé això, eh?
Mira, si un dels grans del cinema, bueno, esclar, és el que té, no?
Hi ha hagut més animació aquest 2011. Una altra proposta interessant ha estat Rango. Pel·lícula d'un camaleó, no? Si no recordo malament, apadrinat sí. Directament per Johnny Depp.
Exactament. El Johnny Depp doblava el camaleó en qüestió, una pel·lícula d'en Gore Verbinski, americana, que, bueno, és un camaleó a l'oest. Realment és agafar una mica tots els tòpics dels westerns, portar-los a l'animació, amb animals. I la veritat és que l'hem posat aquí perquè de totes les d'animació que corrien per aquest 2011 m'ha semblat que era, juntament amb Tintín, de les que val més la pena tenir en compte. No és una gran pel·lícula, ni molt menys. Destaca que la música és de Hans Zimmer, un dels grans compositors de Hollywood, i que la història és divertida. Recordo sobretot al principi que comencen a treure una mica imatges i tòpics de l'oest i que els veus allà situats amb aquella colla d'animalons, i la veritat és que fa molta gràcia. Després la pel·lícula, com moltes pel·lícules hollywoodienses, agafa un ritme concret, agafa una trama ja coneguda per tots i, clar, no aporta res de nou. Però sobretot al principi, els que els agradin sobretot els westerns, val la pena fer una mica l'animalada d'anar a veure aquesta pel·lícula.
No podia faltar en una llista anual de les pel·lícules més interessants una pel·lícula d'una persona que treu una pel·lícula pràcticament cada any, que no és una altra que Woody Allen. I aquest any va treure una pel·lícula titulada Midnight in Paris.
Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo.
Estás enamorado de una fantasía.
Estoy enamorado de ti.
Ai, París, una ciutat molt i molt maca, però el que no sé és si si Woody Allen va aconseguir transmetre aquesta sensació.
Bueno, aquí jo faig un acte de fe, les coses, sinceritat, el poder, davant del micro. Jo aquesta pel·lícula no l'he vist, però he estat empès per diversa gent a posar-la en llista. Woody Allen, jo segueixo pensant que el Woody Allen més bo sempre és el que es queda a prop de casa, el de Manhattan, però bueno,
sense cap mena de dubte.
I la prova és la força recent Si la cosa funciona, que ja aprofito per recomanar, no és d'aquest any, però ja aprofito per recomanar-la, i en aquest cas marxa de Manhattan, se'n va, bueno, de Nova York, se'n va a París, i bueno, Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, en una comèdia estil Woody Allen que va ser molt ben rebuda per la crítica i que jo creia que s'havia de...
I Carla Bruni.
I Carla Bruni, sí, 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 també apareixia...
No l'oblidem.
La primera dama de França, sí, 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 clar, sens dubte.
Woody Allen no falla mai, cada any té la seva pel·lículeta, a veure què ens prepara de cara al 2012, però vaja, pot agradar o no, però Woody Allen és únic, això està bé.
Exactament, clar. Per tant, jo crec que se l'havia de tenir en compte. Em sembla que val bastant la pena, eh? La gent va quedar prou contenta.
Ràpidament, Jordi, repassem altres pel·lícules que ens ha portat aquest 2011. Una de les propostes més interessants ha estat aquesta The Artist, que tothom en parla.
Tothom en parla, tu. Una pel·lícula que ha guanyat premis per parar un carro, que ens situa en el Hollywood de l'any 27, en el que és una comèdia romàntica sobre actors de Hollywood, dirigida per aquest Hazanavicius, de producció francesa, i que, bueno, se n'ha parlat poc a nivell de preestrena,
sí,
se'n va fer molt poca, i tu et poses a internet, consultes les llistes de millors pel·lícules del 2011 i apareix absolutament en totes, i m'atreviria a dir que entre els tres primers llocs sempre. Per tant, The Artist, que la trobem encara als cinemes, de fet aquí es va estrenar fa poc, s'ha d'anar a veure. Jo encara no he tingut el plaer d'anar-la a veure,
ni jo.
És allò que comentàvem abans fora d'antena, de fa una mica de por, perquè quan te la deixen tan bé a vegades et decepciones, però tu...
Però escolta, fins i tot el Boyero ha dit que és de les millors pel·lis que ha vist mai.
Imagina't. Perquè el Boyero, que sempre és el més crític de tots, la revista Time la col·loca també, no sé si entre les tres primeres, vull dir que, senyors, The Artist a tenir en compte aquest final d'any.
I parlem també de l'excentricitat de l'any, l'àrbol de la vida.
Sens dubte, en Terrence Malick, aquesta pel·lícula, que d'aquesta sí que se'n va parlar, d'aquesta sí que se'n va parlar, amb en Brad Pitt, la Jessica Chastain, el Sean Penn, tot i que apareix poquet, en el que és una pel·lícula molt estranya. La gent es va emprenyar al cinema perquè es pensava que anava a veure un drama sobre una família dels anys 50 i els problemes entre la dona i el marit, és a dir, en Brad Pitt, la Jessica Chastain i en Brad Pitt, i al final acaba sent una reflexió sobre la vida, sobre Déu, sobre la metafísica, en la qual hi ha 20 minuts de pel·lícula en la qual només hi ha imatges.
Increïble.
El problema d'aquestes pel·lícules és que la gran majoria dels mortals no ens acaben de convèncer, però hi ha tot un sector de la crítica cinematogràfica que
els encanta.
Que els encanta i passarà la història com un clàssic, suposo.
Segur que sí. I una altra pel·lícula, i amb aquesta ja tancarem la paradeta, un documental de Dioses i Hombres.
Sí, aquesta la volia posar perquè jo crec que val molt la pena. És un documental, és una pel·lícula dura, és una pel·lícula lenta, però d'una reflexió molt afinada i molt interessant, dirigit per en Xavier Beauvoir, i que ens parla d'un monestir cistercenc, Algèria, que viu tota una sèrie de convulsions per les revolucions polítiques que hi ha en aquell país, i és una mica la vida d'aquells monjos, dels seus dubtes de fe, de com encaren la situació davant la mort, etcètera, etcètera. Molt premiada, i en el món del documental o de la pel·lícula potser més reflexiva, valia la pena tenir-la en compte.
Doncs un any molt interessant el que hem tingut aquest 2011 quant a cinema. Bé, de fet, treure de totes les pel·lícules 15 pel·lis que valen la pena per veure, ho trobo un número important, eh?
Bueno, Déu-n'hi-do. Hem tingut també algunes decepcions, per exemple el final de Harry Potter per mi no em va acabar d'agradar prou, però bueno, Déu-n'hi-do, hem salvat el 2011.
Ara a veure què ens espera el 2012, però això ho comentarem quan millor, el 2012, que és quan ho hem de fer. Jordi, la setmana que ve ens tornarem a veure per aquí, que passis un bon cap d'any, feliç 2012 i que vagi molt i molt bé.
Bon cinema a tothom.
Adéu-siau.